en aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Hi ha persones que ens diuen que s'uneixen a les pregàries de Ràdio Estel quan estan fent el llit o endreçant l'habitació. La ràdio és un mitjà càlid i proper que ens permet fer un treball manual i alhora escoltar aquestes veus de súplica, d'agraïment o de lluança. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació trucant al 93 409 2770. Informa-te'n a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Voleu aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolteu Paraules d'Amor cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació Fert i presentat per la Magda Minguet i la Rosario Santa Maria. El proper dimarts 6 d'octubre parlarem de la família. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella. A Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
De l'1 al 10 de desembre, Terra Santa al complet amb el Club Més Amics. Israel i Jordània al teu abast en un pelegrinatge de 10 dies organitzat per les parròquies de Sant Pau i Sant Josep de Girona. Terra Santa al complet amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Andorra. 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i mig i seran 8:15. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i la Blanca Aranyó a la producció. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat a declarar com a imputats el president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera d'Ensenyament en funcions, Irene Rigau, pel procés participatiu del 9-N. Ortega i Rigau han de declarar el 13 d'octubre i Mas el 15. Tots tres, acusats per la Fiscalia, de presumpta desobediència, prevaricació i usurpació de funcions. Aquesta notícia, ho hem de dir honestament, no fa cap bé al necessari diàleg polític i social que els catalans afronten a partir d'ara, després dels resultats de les eleccions de diumenge, amb una clara victòria de l'independentisme en escons i un percentatge, això sí, inferior a la meitat, 47,5%, en vots. És cert, i s'ha de respectar l'acció de la justícia, perquè aquesta justícia fa el seu paper dins la separació de poders, en aquest cas, això sí, instada per persones i grups que potser no pensen tampoc en les conseqüències de les seves accions aquí a Catalunya. També serà bo, però, que els dirigents polítics i socials de Catalunya, com també del conjunt d'Espanya, sàpiguen desvincular una acció de la justícia, que difícilment tindrà conseqüències sobre el president Mas i el seu govern, del que és un procés constructiu de diàleg i entesa pel bé de tots. A banda d'aquesta acció judicial, hem de pensar en el que ve a partir d'ara, un diàleg amb la Constitució del Parlament i la previsible formació d'un govern, si és que es pot fer, perquè l'escenari parlamentari tampoc està fàcil. 8:15, entrem en matèria. I ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat Joaquim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials. Quim Sabater, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Gràcies, i també tenim amb nosaltres el professor de Dret Laboral i a la Universitat de Barcelona, i doctor en Dret José Luis Salido. Bona tarda, doctor Salido.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Bé, senyors, quina valoració fan d'aquesta notícia, que no sé si dir que ens ha sorprès una mica a tots quan estem en plena anàlisi postelectoral, una notícia que, com ha reconegut el ministre de Justícia, Rafael Català, ha comportat que el Tribunal Superior de Justícia s'hagi esperat el resultat de les eleccions, potser per no interferir. Segurament socialment això es pot entendre, però bé...
Home, hi ha algun mitjà que ho va filtrar just abans de les eleccions, no? I per tant se sabia, vull dir que hi va córrer...
Que hi hauria accions contra el president Mas i tal.
Contra el president... És evident que aquí no hi ha separació de poders. Estem en una situació que en aquest cas, no dic que en tota la... tota l'acció de la justícia no hi hagi separació de poders, però està clarament que això no és un marc en el qual puguis fer un discerniment clar de que s'està actuant en base a un marc delictiu explícit, sinó que s'està jutjant unes accions polítiques. I més enllà d'això, jo crec que és fruit d'aquesta contestació que sembla ser que serà la que se seguirà donant pel que s'ha dit fins ara des del govern central, una contestació jurídica o judicial a una situació que demana política i que demana diàleg i que demana encarar la situació que ha provocat doncs, aquestes eleccions i que les eleccions han donat un resultat. Aquest resultat, més enllà que obligui a qui té la majoria a formar govern, etcètera, etcètera, situa una fotografia del país que és la que és, i això no es pot obviar. Per tant, algú ho han d'entomar, ja no des de la llei, des de la judicatura, sinó des de la política, i això reclama política, a mi em sembla.
Potser per això nosaltres demanàvem certa desvinculació entre aquesta acció, sí, que es pot valorar, però bueno, no sé, vostè creu que és difícil, potser.
Jo crec que no, perquè ha començat...
perquè socialment afecta.
Té un pecat original, no? Té un pecat original, que no...
L'acció judicial, hem de dir que es refereix al 9-N, evidentment no té res a veure amb aquestes eleccions, que han estat unes eleccions perfectament legals.
Tot està allà mateix, no? És a dir...
Senyor Salido, bueno, vostè què en pensa?
Yo no puedo pensar más que con la estructura propia de mi profesión, es decir, con la estructura jurídica en la cabeza, es decir, que es para lo que he estudiado durante muchísimos años de mi vida y, por tanto, eso, a fin de cuentas, acaba marcando la forma también de razonar y de pensar en determinadas cuestiones. Yo creo que decir que en este caso en concreto no hay separación de poderes, yo podría debatir en términos generales si en España...
No, yo seguro que perdería,
No.
Como observador...
No, que me refiero que en algunas cuestiones a veces uno piensa, ostras, realmente esta separación de poderes es tan nítida, es tan clara como todos desearíamos. Es decir,
seguramente es mejorable, ¿no? En general.
Seguro. Bueno. Yo qué sé, y me refiero, por ejemplo, en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en el nombramiento de algunos magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas que se nombran por los, por los parlamentos autonómicos, claro. en los magistrados del Tribunal Supremo. Es decir.
Això ve de la llei democràtica,
sí,
la primera del Poder Judicial.
Podría ser perfectamente mejorable en el sentido de que efectivamente hubiera una mayor independencia. Ahora, en este caso en concreto hay que tener en cuenta que quien cita a declarar a los presuntos imputados no es el Ministerio Fiscal, que es el que se podría decir, hombre, si es el Ministerio Fiscal que está llevando averiguaciones y tal, en esa dependencia orgánica que tiene el Ministerio Público del Ministerio de Justicia, podrías pensar que a lo mejor sí. Pero claro, aquí ya no es este, es el Tribunal Superior de Justicia. O sea, ya la acción es judicial, ya no es una acción del Ministerio Público, sino que ya eso ha pasado la fase de Ministerio Público y son los tribunales de justicia, por tanto, independientes de toda contaminación desde el punto de vista político, los que efectivamente citan a declarar como imputados al presidente Mas, a la vicepresidenta Ortega y a la
consellera Rigau,
sí. De enseñamiento, señora Rigau. O sea que, por tanto, yo creo que no hay, en este caso, contaminación. Es decir, que además, efectivamente, eso es un proceso de instrucción que no es de ahora, ¿eh? Es un proceso de instrucción antiguo y tal. Por otro lado, también hay que entender que la justicia tiene sus tiempos, que a veces no entendemos, y yo podría poner ejemplos, yo qué sé, además muy recientes, de cuestiones que he vivido yo en el ejercicio profesional. Me notifican ayer o antes de ayer una resolución judicial en donde se dice el juez va a pedir unas diligencias finales en un determinado asunto después de 10 meses de haber dictado sentencia, de haberse celebrado el juicio. O sea, después de haberse celebrado el juicio, aún no se ha dictado sentencia y ahora, después de 10 meses, dice el juez que necesita alguna aclaración. Eso contrasta con, por ejemplo, haber presentado una demanda en el mes de agosto y en octubre tener fecha ya de señalamiento de juicio. Oiga, ¿cómo puede ser que en un caso una dilatación en el tiempo tremenda y otro caso...
Mezcla lentitud y a descompensación, ¿no?
Claro, a lo que me refiero es que la justicia tiene sus tiempos. Y entonces, claro, es muy difícil el poder decir, no, esto sí y esto no, porque cada tribunal tiene sus tiempos en cuanto a la celebración y a la resolución de sus acciones, de las acciones judiciales. Por tanto, yo creo que efectivamente no lo es.
A més o menys temps, però els tribunals intenten aplicar la justícia.
Claro,
això, sí.
efectivamente. I jo crec
que... Jo crec que apliquen la llei, no apliquen justícia.
Bé, en tot cas, apliquen justícia.
Podríamos...
En termes penals... Hi hauria un debat llarg.
Sí, además, posiblemente ahí nos pondríamos de acuerdo si estamos hablando de la justicia o estamos hablando simplemente de la aplicación de la legalidad.
Exacto.
O sea, que evidentemente ahí podríamos encontrar... No, però, de acuerdo, ¿no?
Però en tot cas...
Sí, sí, però acabi, sí, senyor, sí, Salido, sí, i entrem, sí, una miqueta...
Però sí que hi ha una cosa importante con respecto a la valoración de eso en relación con el proceso electoral que acabamos de vivir. Bueno, yo no tengo que añadir nada en cuanto a lo que son datos objetivos. Es decir, efectivamente, ha fracasado. Si eso es un... Y no lo digo yo, lo dice el representante de la CUP. Dice, oiga, si esto era un plebiscito y se ha perdido, punto, y se acabó. Es decir, esto que queríamos saber, si el independentismo era superior o no al constitucionalismo, al españolismo, vamos a llamarle, oye, pues no, pues mire usted, no. Se ha perdido, y de ahí que los miembros de la CUP ya han dicho por su representante, oiga, de declaración unilateral de independencia, absolutamente nada. Y ahora veremos la segunda parte, que es la que a mí es la que más me preocupa como ciudadano. Es la que más me preocupa. ¿Van a ser capaces nuestros representantes políticos de formar un gobierno para solucionar los problemas que tenemos los ciudadanos en Cataluña, que ese es el papel fundamental que tiene el Parlamento y el gobierno que tenga que salir de este proceso electoral, o no? Ahí está el tema.
Vostè ha analitzat, senyor Salido, dues qüestions que ho hem dit a l'inici, amb respecte a les opinions de vostès dos i dels oients, evidentment, però hem demanat una mica que es desvinculi del que és aquesta decisió del Tribunal de Justícia al procés electoral. El que passa és que a vegades les coses es creuen.
Però és que no,
perquè...
es pot desvincular de cap de manera. És perquè segurament si no hi hagués hagut...
O que se separi, com a mínim.
Bueno, però és que si no hi hagués hagut tot el procés participatiu, no estarien imputats aquests quatre als càrrecs de la Generalitat, no? I per
tant... Certament.
Per què s'ha de desvincular? Jo és que, clar, estem en un procés en el qual segueixo... Jo crec que evidentment, no ens posarem d'acord, però jo crec que hi ha una resposta judicial a un tema que és polític. Igual que hi ha anàlisis diferents sobre els resultats de les eleccions. És a dir, és veritat, no s'ha superat el 50% de gent que ha votat opcions que estaven a favor del sí. La CUP no diu que s'ha perdut, diu que no hi ha majoria suficient per fer una DUI. No, però els números canten, és a dir, hi ha un 47% de persones que clarament han votat a favor, hi ha un 39% que clarament ha votat en contra, hi ha un 11%
Catalunya sí que es pot, no?
Que han demanat explícitament que no se'ls posin vol, no, i hi ha tota una sèrie de vots que caldria veure que en un referèndum convocat com a referèndum, perquè ara resulta que tota la gent que deia que això no era un plebiscit, com que els hi va a favor, ara diuen que és un plebiscit, perquè hi ha molta gent que deia que això no era un plebiscit, que eren unes eleccions autonòmiques normals, i en canvi... hi ha molta gent que segurament va a votar opcions polítiques que responien a les seves plantejaments personals, però que posats davant d'un referèndum sí o no, no sabem quin resultat tindrien. I, per tant, què es demana? Es demana poder fer un referèndum plantejat en aquests termes.
Però, Quim, jo quiero recordar que el que ha dicho que era un plebiscito fue el senyor Mas el primero.
Sí, sí.
Es decir,
sí, o sea, el senyor Mas, però va haver-hi molta resposta que van dir que no.
I toda la plataforma de Junts per Sí ha dicho que era un plebiscito.
Sí, sí, sí,
bueno, pues
sí.
Oiga, si es un plebiscito, ustedes lo han perdido. Punto.
Però
ja està, no hi
va dir que no. Molta gent va dir que no, i ara, com que els resultats no han sigut tot el que aquelles quatre deien, ara resulta que és que sí.
No, però volvamos...
No
volvamos
per què no fem un referèndum?
Volvamos a la realitat, que d'alguna manera era el que ens decía el moderador.
Un 3% de persones que es poden afegir, gent que va votar unes opcions que no compten pel sí, pot ser que s'hi afegeixin i arribar al 51%...
Sí,
Perdonin un moment.
Y mucha gente que ha votado precedente Junts pel Sí pensando que eso era únicamente un elemento de presión. Le recuerdo que hace 4 días apareció una encuesta en La Vanguardia, periódico nada sospechoso, en donde decía que solamente el 20% de los catalanes veía posible la independencia. Bé. Solo el 20%.
Senyors, perdonin...
Però el 80% vol un referèndum. També he dit també per moltes enquestes. És a dir, estem en un atzucac que no en sortirem, perquè ens estem enrocant en posicions... Que està molt bé, perquè podem debatre en una tertúlia tant com vulguem.
Sí, un momentet, senyor Sabater, però... senyor Salido, però en la línia del que vostès estan comentant, per ordenar una mica el debat, si els sembla, jo els vull plantejar la realitat. La realitat és que hi ha una acció judicial, la que hem conegut avui, però també hi ha unes conseqüències socials i polítiques. Aquesta també és la realitat, senyor Salido, senyor Sabater. És a dir, que avui les xarxes socials van plenes de tots amb el president... I, clar, hi ha una crispació i unes conseqüències socials que cal analitzar, també, no?
En aquest sentit, si això hagués fet, aquesta acció es hagués fet pública dijous passat, igual ara no estaríem parlant d'un... I faig política ficció,
sí,
eh?
Efectivament.
Ara no estaríem parlant d'un 47% de vots... Igual estaríem parlant d'un 55, no ho sé.
O a lo mejor d'un 43.
O d'un 43. Sí, bueno, potser sí.
A lo mejor... Hombre, va a ver.
Sí. El que és cert és que el país necessita una solució política en aquesta realitat i necessita... que pugui prendre decisions que li permetin afrontar la situació que viu. Jo amb això estic d'acord. Ara, que és veritat, quan el govern d'aquest país pren una decisió a favor de la pobresa energètica, se li porta al Tribunal Constitucional i se li veta que això pugui fer-se. És una acció directa contra la pobresa d'aquest país. I qui té la capacitat per impugnar-ho, impugna.
Sí, però Quim... Però...
Aleshores, que no es reclami Quim... només de dir, escolta, s'han de fer coses, si s'han fet coses, el que passa és que no ens ho deixen fer i no ens donen la capacitat...
No, senyor Sabater, lo que no se puede hacer es decir, mire usted, yo quiero hacer cosas y tal, al margen del ordenamiento jurídico. No puede ser, porque la espina dorsal de la democracia es necesariamente la legalidad, es decir, nos guste o no nos guste, porque si no esto sería la selva.
No,
entonces,
sí, ¿eh?
Entonces, claro, decir, mire, yo es que...
Pero
quiero
la legalidad, no, si la es, legalidad que usted... es cambiar en política.
Si es que... Si es que usted,
la legalitat
si es
que... es canvia en política.
Bien, però dentro de los cauces establecidos legalmente.
Sí,
no com a mi de la gana.
Si parléssim d'ordenament legal, encara estaríem en la dictadura. La dictadura es va trencar...
Hombre, no, que la gente no vive eternamente.
No. Va trencar...
I la dictadura s'acabó quan...
Es va trencar un marc normatiu, igual que ara es demana que es trenqui el marc normatiu.
Sí, però...
Aleshores...
Jo crec que... Home, pot... No comparemos situacions perquè no tenen...
En política...
No tienen nada que ver
perdona,
una situació amb la otra,
pot,
eh?
Però en política es pot trencar el marc normatiu. Fent política es pot trencar el marc normatiu?
Fent
política es
pot canviar. Seamos honrados intelectualment.
Es pot canviar, efectivament.
Seamos, en política es pot honrados... canviar el marc normatiu.
Sí, però
hacer política...
No cualquier política.
No, política.
No cualquier política. Una política,
pues política necesariamente
ajustada a la legalidad. Es decir, no fuera de eso.
No,
es decir,
no.
Cuando decimos... Cuando dicen, porque yo no lo digo, pero cuando dicen...
La Constitución se ha cambiado en 24 horas.
Oiga, mire usted, vamos a... lo importante es el diálogo, el tal...
Pero eso estem tots d'acord.
Sí.
Cal dialogar.
Vale, muy bien. Y, dialoguemos. Pongamos encima de la mesa las materias. La independencia de Cataluña, no. Pues ya se ha acabado el diálogo. Ya no puede haber diálogo. Si usted lo que me pone encima...
¿Per què creu vostè que la independència...
És un imposible.
El primer que no es va posar...
És un imposible.
Però és que... És un paradigma fals, és a dir, s'ha arribat a demanar la independència per part d'aquells que no estaven en la independència perquè se'ls ha dit que no recurrentment a un seguit de coses que es demanaven justament per poder governar un país que té unes aspiracions que van més enllà d'administrar una realitat...
Ai, no entremos a fondo de las aspiraciones.
Veritat, hi ha una realitat.
Si ahí entramos en el fondo de verdad de las aspiraciones, caramba, qué cosas negras saldrían, qué cantidad de cosas negras saldrían, pues, por ejemplo, encubrir determinadas situaciones, pues, por ejemplo, malversación de caudales públicos, como, por ejemplo, 3%.
O sigui,
saldrían muchas cosas.
Però, de tota manera, senyor Salido, efectivament, les opinions
permetin
polítiques...
Permetin dir-li que no tots els independentistes són corruptes i que no es pot...
Jo no he dicho eso.
No, home, però...
Jo no he dicho eso. No. No diga coses que jo no digo, eh?
No.
No diga coses que jo no digo.
Hi ha corrupció real i que hi ha gent imputada majoritàriament, és en determinats opcions polítiques, que, a més, han arribat a perdre eleccions arrel d'això. És a dir, aquí hi ha unes aspiracions democràtiques i expressades reiteradament per gent que no tenen cap a pàtina de ser corruptes, perquè han sortit al carrer i han votat i s'han manifestat reiteradament a favor de...
Que consta que estàs fent un discurs sobre algo que jo no he dicho, eh?
No, home, No, jo ho dic...
Però vostè ha parlat de la corrupció.
Sí, ho dic reafirmant que les opcions independentistes no tenen, no volen amagar, i això sí que ho heu dit, determinades qüestions.
Segurament, al ciudadano de buena fe que ha votado esa
opcions polítiques,
muy engañado y con mucha mentira
usted
alrededor.
Creu que enganyats, però són opinions de molts ciutadans.
Sí, claro. Dos milions de persones enganyades.
Decir que no se va a salir de la Unión Europea es una mentira. Es mentira, puro, ya está, es mentir. Porque efectivamente se sale de la Unión Europea.
No, no es veritat.
Ah, no, vale, pues ya
hi ha opinions, hi ha opinions que diuen que es pot sortir i hi ha opinions que diuen que no.
Però vamos a ver.
Seamos serios, hombre.
Los tratados internacionales, estamos siempre en la...
Los tratados internacionals s'adapten a la realitat del país.
Los tratados internacionales lo primero que hay que hacer es complirlos. Lo que no podemos tener es la normativa como referente para cuando me interesa.
Europa,
quan m'interessa, no s'aplica. Miri, seamos serios.
Primer de tot,
si ens fan fora és perquè serem un estat. I, per tant, com que serem estat, haurem aconseguit un primer pas. Perquè a una comunitat autònoma no se la farà fora d'Europa.
Sí.
Per tant, a una comunitat autònoma...
A una regió europea...
No se la farà fora d'Europa.
Sí.
No se la farà fora perquè no té estatus d'estat.
Si se'ns fa fora, dirà, oiga, me voy de España. Y como resulta que la Unión Europea está conformada por estados y las regiones no tienen ahí nada que ver si no están vinculadas al Estado, pues evidentemente perderá su condición de miembro de la Unión Europea. Clarísimamente.
¿Y qué serem? Re.
Serem un estat independiente fuera de la Unión Europea.
Serem un estat sí o no?
Hombre, me imagino que sí.
¿Serem un estat sí o no?
Mire, yo creo que no.
¿Serem un estat?
No, sincerament no.
Som un estat, demanarem l'ingrés a la Unió Europea, i la Unió Europea, com que Catalunya és una regió aportadora...
Dentro de 20 anys.
No, això...
Passau mañana.
Qui ho pot dir?
Com que som una regió que aporta net...
No, home, eso es política ficción. Eso es buenismo. Eso es buenismo y además falso.
Anem una mica al terreny de la realitat de l'escenari.
Si som estat. Si no som estat, ens mantindrem...
No serà estat perquè no puede ser un estado.
Senyors.
Per què? Perquè no ho vol d'algú.
Claro, evidentemente.
Entrem en el punt
de... Mentrestant serà comunitat autònoma i negociarem...
Eso sí, comunidad autónoma será más que comunidad autónoma, será una parte de España que es mucho más importante que una comunidad autónoma.
Bé, senyors, avui compartim la tertúlia amb Joaquim Sabater, expert en polítiques socials, i amb el professor de dret laboral José Luis Salido. Entrem en un punt que és habitual en les discussions que s'encallen davant d'aquest tema del procés català o el procés sobiranista i el que pot passar després d'aquestes eleccions. Intentant ser el màxim de realistes des de les seves opinions legítimament discrepants, senyor Salido, senyor Sabater, què creuen que pot passar ara amb l'escenari polític, amb un Parlament que ens constituirà? Ahir vam dir un aspecte, que ens el recordava el senyor Carles Armengol, que va participar en la tertúlia, és que amb 62 diputats Mas no en té prou, ni tan sols amb l'abstenció de la CUP, perquè calen en una segona votació més vots favorables que contraris.
Exacto.
Si hagués tingut 63, com donaven en algun moment els escrutinis, sí que hauria estat possible
això. Per la segona volta.
D'aquesta manera, caldria... allò que s'ha fet de vegades, que alguns diputats... Prestar un o dos vots.
O algun trànsfuga.
Això ja no ho sabem.
Això ha passat en l'espai polític.
Recordem l'Assemblea de Madrid amb Tamayo i tal. Però això no és previsible que passi.
En el món polític poden passar moltes coses. I el món parlamentari és un món que té les seves pròpies regles. I, per tant, vaja, no l'he viscut mai de prop, però sí que... hi juguen molts interessos.
És previsible que Artur Mas sigui president, tal i com està ara l'escenari?
Bueno, Junts pel Sí el segueix reclamant, i la CUP segueix reclamant...
Que no
ho sigui. Però estem en el joc polític, és a dir, hi ha dues posicions enfrontades que pot ser que s'acostin a partir d'una negociació que pot, que em sembla que pot durar 60 dies, no?
Sí, hasta el dia 9 de novembre.
Bueno.
Sí, el 9 de novembre, el primer aniversari del 9.
Sí, 9 de novembre.
El 26
d'octubre, hasta el 26 hay tiempo para constituir el Parlament y luego hasta el 9 para los debates parlamentarios.
Hi ha molt espai per negociar.
Sí, a mi, insisto...
També cal veure, perdona, què pot fer Catalunya... sí, Catalunya sí que pot.
Catalunya sí que es pot, perdó.
És un conglomerat també de...
També, sí.
Diverses, sí. No sé, aquí poden passar moltes coses. Evident que el que sí que és cert és que no serà una situació fàcil.
No.
Vist en perspectiva de això, Parlament autonòmic.
Sí. Uh-huh. No, és que incluso dentro de propio de, sí, de Junts pel Sí... claro, la diversificación de fuerzas es tremenda. Es decir, si miramos por número de personas que han sido elegidas en las listas de convergencia, que son convergentes, uh-huh. Hay 22. Uh-huh. Hay 22.
Sí, sí.
Claro, hasta 62 hay 40 de otros.
Però sí, Esquerra Republicana, independents alguns ex d'Iniciativa, com és el cas de Romeva.
Por tanto, es que...
Antics socialistes.
O sea, lo demás es una debilidad en cuanto a persona, en cuanto... tremenda. Porque, claro, es una persona que tenía 62 diputados, monta unas elecciones para tener mayoría absoluta y se queda en 50. Y monta otras elecciones y tal, y esto, con el agotamiento del pueblo ya de tanta votación y tanta historia, y se queda en 22.
Perquè ha sigut les eleccions que més, home.
De més participació.
77% d'esgotamiento.
Sí, no. La gent... Jo crec que la gent ha echado el resto.
Potser vostè vol dir desgast.
Ha echado el resto. Oiga, jo, va, venga, voy, però ja... Que esto se acabe, eh?
Qui no hi anava mai de la vida.
Por eso, echando el resto. Oiga, ya no... Sí, bueno, sí, no, sí,
77.5% és un percentatge molt bo.
Hi ha anys que no hi anàvem a votar tants, i per tant, sí. Jo crec que això és bo.
No, això és bo, sempre. Eso es muy bueno. Eso yo creo que podemos coincidir perfectamente en que cuanta mayor participación, pues mejor. Más festiva es la democracia. Esto sin ninguna duda. Pero claro, es una persona que tenía 62, 50 y ahora 22, se lo tendrá que hacer mirar. O sea, en algo se está equivocando, ¿no? Es decir, lo que no puede salir es sacando pecho, es decir, qué bien estamos, porque...
Això ell com a líder de partit, però claro, en canvi amb el projecte que té...
Sí, claro, pues que en el proyecto hay de todo. Uh-huh. Con lo cual todavía es más difícil formar gobierno. Y segunda cuestión, muy importante, que podemos discutir, ¿qué programa de gobierno? Porque, claro, se han dedicado solamente a hablar de la independencia.
Aquí és la qüestió...
Però què programa de gobierno?
El senyor Sabater, que com a parlament autonòmic cal formar un govern, però... Aquest govern em sembla que té un programa clarament vinculat a la independència, no?
Claro, pero solamente vamos a hablar de eso, o sea, ya... Todo lo demás de los ciudadanos, todas las preocupaciones que tenemos los ciudadanos en materia de impuestos, en materia de vivienda, en materia de cuestiones sociales y tal, todo eso nuevamente aparcado, hombre.
No, ha de seguir funcionando eso. Claro, confiem que sí.
Claro, no, pero es que el problema es que cuando estamos en estos procesos se paraliza todo. Y eso lo vemos los ciudadanos de a pie. Que estamos esperando tal cosa o tal otra, los profesionales no digo, en fin, que cómo se paralizan muchos proyectos que llevamos en la cartera y tal, y se paralizan porque aquí se acabó el carbón, es decir, que aquí hasta que no se resuelva el panorama. No. Entonces, claro, yo lo destacaba que el señor Mas nada más tiene 22 parlamentarios de su propio partido, porque a la hora de confeccionar un programa de gobierno... claro, ¿cómo vas a imponerte tú? Entendámonos, ¿eh? Yo estoy destacando esto por una sencilla razón, porque el señor Mas, desde el punto de vista socioeconómico, es de derechas, para entendernos, y la Esquerra es de izquierdas, y los independientes que tiene son mayoritariamente de izquierdas. Por tanto, ¿cómo va a conjugar un programa de gobierno con estos mimbres?
La gent no ha votat Convergència Democràtica. La gent no ha votat Convergència Democràtica. La gent
ha votat Junts pel Sí a la independència.
Una votació...
Vale, muy bien.
Ha fet una votació...
Vale, però ara tiene que governar.
Bueno,
I ara com hace proposta, un programa de gobierno?
La seva proposta és que en 18 mesos s'ha de fer una declaració d'independència que sigui reconeguda a nivell internacional. Aquest és el programa que portava Junts.
Sí, esa és la famosa hoja de ruta. Esa és la famosa hoja de ruta. Però, claro, ja decía, és que una declaració... I és que contaven que tenien la majoria absoluta o incluso con la CUP. Claro, desde esta mañana, cuando yo he visto en La Vanguardia que la CUP decía, oígame usted, de declaración de independencia nada de nada, y el señor Mas al frente del gobierno tampoco, he pensado, bueno, pues lo tiene complicado.
No, la CUP ha dit una DUI no, i sí el full de ruta. És diferent. Sí.
Bueno.
La CUP ha dit una DUI no, que és una declaració unilateral d'independència, sí. I el full de ruta és anem a assolir la independència mitjançant la negociació amb Cal dir una cosa.
Brindis al sol.
No, i aquí hi ha una anàlisi radicalment diferent del que es fa intern del que es fa extern. Només cal llegir com les portades dels diaris internacionals han tractat aquest tema, en el qual es destacava que hi ha hagut un reafirmament del procés per la independència a nivell internacional. Els diaris d'Espanya s'ho neguen. Hi ha una ofuscació clara de la realitat, que és que Catalunya no vol ser...
Hombre, le concederemos de todas maneras más crédito a los diarios nacionales que conocen mejor la realidad nacional que a la opinión de algunos periódicos extranjeros, por el amor de Dios, ¿no?
Com el Fígaro
digo yo.
Home, ja, home, la premsa internacional té cert prestigi.
La de izquierdas, claro, porque Fígaro que yo sepa es de izquierdas.
Bé, no? Estamos en tot cas...
internacional.
Claro, hi ha hagut molt seguiment, això és veritat, senyor Salido. Més que altres vegades.
Yo soy de las personas que nunca me negaré a reconocer la realidad y los datos objetivos, ¿eh? Pues, ahora, las interpretaciones ara, són les interpretacions.
No, i haurem d'anar a Europa a veure què ens diuen. I si Europa ens diuen el que ens diuen...
Però si pues Europa lleva, si Europa lleva de años moment, diciendo, oiga, que esté, que no,
avui,
que esto
es
para fuera, que no sé qué, que no sé cuántos.
Avui ja no ho han dit.
No han volgut pronunciar-se.
Avui ja no ho han dit, i això és un pas molt important coneixent com són de prudents les institucions europees. Per tant... esperem-ho, el full de ruta ens pot portar alguna cosa. I jo segueixo dient, mentre tinguem un estat que ens evita poder fer el que l'Estatut ens diu, que partim, i no ho podem oblidar, que ens van retallar un estatut que era la primera eina que volíem.
El Tribunal Constitucional, eh?
No, però...
Com que no? Home,
i el Tribunal Constitucional, i el PP, ¿cómo? I la
premsa... No, el PP, la premsa, no, el Tribunal Constitucional. Hay una sentència del Tribunal Constitucional.
Amb un recurs presentat pel PP.
Bueno, sí, claro.
El paràgraf exactament diuen el mateix, el de València i el de València no està recorregut, i el de Catalunya sí.
Senyors...
Això no és seriós.
Bé, hi ha molts temes aquí, però com que ens havíem compromès a micròfon tancat abans de començar la tertúlia, de fer una valoració en els últims minuts del que ha estat aquest històric viatge del Papa a Cuba i als Estats Units, hem de complir amb el compromís. No l'havíem anunciat als oients, però ara sí que ho diem. Recordem, amics oients, que avui la tertúlia la compartim amb l'expert en polítiques socials Quim Sabater i amb el professor de dret laboral José Luis Salido. Avui hi ha hagut una nova salutació encaixada de mans i conversa entre el president cubà Raúl Castro i el president nord-americà Barack Obama, les Nacions Unides en aquest cas, clima de cordialitat, relacions que ara fa un any d'alguna manera emparava el Papa Francesc. El Papa Francesc ha fet un històric viatge i em sembla que podríem destacar moltes coses, però els vull demanar la seva opinió global. Potser subratllar la intensitat i la duresa, però una duresa creiem que molt justa, dels discursos que va fer el Papa tant a les Nacions Unides com al Congrés Nord-Americà, que destacarien, a part de la popularitat d'aquest Papa.
Yo tuve la gran suerte que, como ha coincidido en fin de semana, con, además con el puente de la Marseille y esas cosas, el viaje...
Vostè pues, ha pogut seguir.
Efectivamente, lo he podido seguir y además he visto en directo y lo he escuchado en directo todas las intervenciones del Papa. Y efectivamente han sido discursos muy valientes. Discursos muy valientes, que ahora se están matizando. Es decir, porque habían cosas que, bueno, ¿y esto qué quiere decir y tal? Y ahora ya el Papa empieza a matizar algunas cuestiones. Es decir, primero suelta el gran discurso, enciende los corazones y demás, y luego pues viene el tío Paco con la rebaja. Y dice, bueno, oiga, pero esto no quiere decir que...
Se ha aterrado a la realidad.
Claro, porque él nace con mucha fuerza, lo hace con mucha fuerza, pero luego tiene que ir templando las gaitas sobre lo que ha dicho y matizándolo para volver a la ortodoxia, porque a fin de cuentas la Iglesia, vamos, de heterodoxa tiene muy poco, es decir, que es muy respetuosa con sus principios y tal. Pero, sin embargo, si yo tengo que decir, y por tanto aplaudo al Papa, sin embargo, tengo que decir que he echado de menos o que podríamos hablar de discursos asimétricos entre lo que hizo en Cuba, por ejemplo, y lo que hizo en Estados Unidos y en las Naciones Unidas.
Es decir, que Cuba potser no es va enfrontar tan directamente al poder.
O sea, fue valiente con el que sabía que no le iba a responder, y fue un pelín más modoso con aquel que sabía que, ojo, la respuesta podía ser muy peligrosa, que eran los Castro, por ejemplo. Nada sobre los refugiados,
nos queda un minuto.
Nada sobre los presos políticos, y evidentemente eso yo lo eché en falta en los discursos del Papa.
Senyor Sabater.
Yo como que soy de Badalona no he tenido la suerte de fer pont, y a veces no lo he conseguido tant, pero... No, en tot cas sí que he seguit per la premsa i tinc ganes, i també ho deia micròfon tancat, de poder llegir-los, perquè moltes vegades els missatges del Papa llegits també són diferents, és a dir...
Llegits no són complets, diferents, també, clar.
Llegits en la seva totalitat, no? Que no pas el que destaca només la premsa, que a vegades són I el que diu està molt pensat, segurament, clar, perquè en aquest moment també està qüestionant temes de doctrina, i quan es qüestionen temes de doctrina, quan es té un sínode de la família al davant, per exemple, en el qual hi ha temes molt delicats i molt d'actualitat i que també tenen a veure amb tot això, és a dir, el context cubà radicalment diferent que el context nord-americà, no? Per tant, jo crec que el Sant Pare està fent una acció de direcció espiritual o de lideratge espiritual. Uh-huh. que...
I social i moral, també.
Sí, però... No, ho deia en el sentit més de la...
Se'ns acaba el temps. Perdoni, gràcies, Quim.